Anja.
Se ha hecho teatro. Cataluña es un país de cultura, vosotros sabéis perfectamente lo que es teatro y del bueno.
Me dan una lista de 13 errores graves al árbitro.
Cuando jugamos, el tiempo que tenemos para descansar, algunos tienen la vida más fácil, más estructurada, parece que escogen cuando quieren jugar.
Se habla de dos penaltis, el primero a Cristiano y después el segundo a Di María, y yo te juro.
Si no es igual para todos, si no estás dando a todos iguales condiciones para competir, porque la competición no es una competición abierta.
La situación es muy simple, ¿es mentira o es verdad? Si tú me dices que es mentira, estamos terminados, no tenemos nada más que hablar.
Passa un minutet d'un quart d'una abans de començar la nostra secció de coaching i esports. Ja tenim aquí en Xavi García, però ens demana pas en Jordi Cervantes des de la piscina Can Llong a Sabadell. Ha acabat, Jordi, ja el Sabadell Mediterrani.
Així és, acaba de finalitzar el partit amb 18-9 al marcador, idèntic resultat que en el primer partit d'aquestes semifinals entre el Sabadell i el Mediterrani, amb el protagonisme de Maica García amb 9 gols. Curiosament, a l'últim quart l'ha guanyat el Mediterrani per 3-5. Doncs, el Sabadell a la final de la divisió d'honor femenina després de guanyar el segon partit de la semifinal, 18-9 al Mediterrani.
El cap de setmana, d'11 a 2 del migdia, la competició esportiva en joc a la xarxa.
Les 12 i 17 minuts, ara sí, coaching i esport aquí a l'Enjoc, com sempre amb en Xavi García. Xavi, molt bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Avui volem descobrir una eina, com crear-la, per què, quina és la seva utilitat, que ningú s'espanti, perquè a vegades quan parles d'ètica la gent diu, ui, a mi l'ètica no m'interessa gens ni mica. Volem parlar del codi ètic de l'entrenador. Què ens porta avui a parlar del codi ètic?
Bé, al final l'entrenador ha de tenir un lideratge, no? Que n'hem parlat moltes vegades d'això, ha de ser sostenible en el temps, no? Per això és molt important la coherència, la justícia, l'equilibri, no? O sigui, tenir una conducta que la gent que tens al teu càrrec l'entengui sempre, no? Clar, el codi ètic és una base, un punt de partida per aconseguir aquesta credibilitat i aquesta influència, no? Seria com construir un discurs, com poder construir un discurs al llarg de l'any, a cada intervenció que tu tens, alineat amb les actuacions, és a dir, amb el que fas, no? Que el que dius i el que fas s'assembli, i que, bueno, s'assembli no, que sigui molt semblant, no? I que, a més, tinguis una previsió d'aquelles coses que saps que no pots preveure, però que acabaran passant, no saps quan, però que acabaran passant. I tenir-ho com tot molt estructurat i tenir unes respostes que siguin totes lògiques segons els teus valors i segons el que demanes als jugadors, no?
Després et preguntaré, ja t'avanço ara, exemples de bon codi ètic i no codi ètic o mal codi ètic en entrenadors d'actualitat del bàsquet, del futbol, que la gent els hi pugui posar cara. Però aprofundim una miqueta en aquest codi ètic i, si et sembla, repassem el que podrien ser els elements imprescindibles, la pauta, una mica el decàleg, si m'ho permets dir així, d'un bon codi ètic per un entrenador.
Sí, per mi hi ha tres aspectes fonamentals. Primer és que ha de ser personal, és a dir, ha de tenir en relació amb els teus valors. No hi ha un codi que pugui ser universal, no? És a dir, que valgui per tots els entrenadors. Cada entrenador ha de definir una sèrie d'objectius, de temes, amb els quals ha de tenir una opinió formada en base als seus valors i a partir d'aquí actuar. Per tant, és personal. El segon és que ha de ser flexible. Un codi mai no es pot tancar com si fos la Constitució, no? Que sembla que no es pot tocar mai perquè és sagrat. Bueno, no és sagrat. Un codi ètic està en base a com tu l'has fet, però el temps passa, els esdeveniments et fan evolucionar, et fan madurar, i a partir d'aquí l'has d'anar adequant, no? A el que va passant. I per últim ha de ser universal, o sigui que t'ha de servir per entrenar a diferents equips. Tu ets el mateix, llavors no has de canviar la manera d'actuar, la manera de pensar, la manera de comunicar en funció de l'equip que tinguis, sinó tenir una cosa bastant pròpia que et serveixi per entrenar en qualsevol àmbit, no?
Què composa aquest codi ètic del que parlem avui?
Sí, hi ha una cosa que és la missió, no? O sigui, què vull aportar jo en la meva tasca com a entrenador? Què és el que vull aportar? Doncs un exemple d'una missió que jo m'identifico amb aquest, però no té per què ser el bo, eh? Doncs un exemple seria, doncs, m'agrada portar els meus jugadors al seu màxim nivell dins un marc de respecte i sobretot d'il·lusió i passió pel bàsquet, en aquest cas, no? Que seria el meu esport. És a dir, això és com una plataforma, des d'aquí anem construint, no? Un següent pas seria tenir una visió també ficada aquí. Doncs tots els partits que juguem al meu equip hem de donar el 100%. Pot ser una cosa que t'imagines, no? Pots imaginar-te una altra cosa, però jo m'imagino aquesta, sí? Però has de tenir clar què vols aconseguir com a entrenador i com t'imagines fent d'entrenador. I després, identificar situacions clau i endevinar les respostes. Per exemple, una que passa molt... que hi ha molts conflictes quan no tens definit. Per exemple, tots els jugadors han de jugar o no han de jugar. Si no tens això clar i el per què, d'acord amb els teus valors, no? Poden passar moltes coses, com jo, per exemple, quan jugava, me'n recordo que un entrenador una vegada em deia, i era bastant dolent com a jugador, i algun dia no jugava, però sent que tenim 13, 14 anys, i em preguntava, com és que no he jugat? Que no t'he vist. O no he trobat el moment de fer-te sortir, aquestes dues típiques excuses que fe... Això és no tenir clar el teu codi, no? És a dir, el meu codi, si estic entrenant a la base, per exemple, és que qualsevol jugador que s'esforci durant la setmana ha de tenir el premi de poder jugar. Bueno, premi no, és la lògica, no?
Sí, sí, sí.
Si jo vaig amb aquest codi, jo no em descuidaré ningú. M'explico? Vull dir que aquest tema de jugar o no jugar tothom, doncs tenir-ho clar. Un altre exemple podria ser com decideixo jo com a entrenador combinar les normes que poso per tothom amb el fet de que cada jugador pugui tenir el seu marge de creixement també, no? Això en parlarem en algun altre programa d'aquest tema en concret. És a dir, una sèrie de coses que has de tenir parlades interiorment i cap a l'equip. Ha de quedar clar tota una sèrie de coses i això fa que llavors puguis mostrar aquesta coherència i aquesta credibilitat, no?
Abans de preguntar-te, evidentment, sobre els avantatges que permet tenir un bon codi ètic, què es pot construir a partir del codi ètic?
Home, d'entrada pots construir el teu model propi, el teu estil, no? El teu estil de com entrenes, no només a nivell d'actitud, sinó també l'estil de joc, no?, que vols portar a terme. També quina... Avui estem parlant de paraules que com has dit abans, poden espantar una mica o una mica de reacció, però també l'estètica, no? Quina estètica jo ofereixo? Al final l'esport és ètica, estètica, moltes coses, però també sí, és estètica. Sí. Tu pots guanyar de moltes maneres, tu pots jugar de moltes maneres, no? També la planificació d'objectius, com els planifiques? Com fas compatibles aquests objectius individuals amb els de l'equip? Quin tipus de jugadors vols buscar per crear aquest equip? Quins espais de millora com a entrenador vols desenvolupar? O sigui, una sèrie de coses que des del meu punt de vista, el codi ètic és la plataforma sobre la qual construir després la teva projecció com a entrenador.
I ara sí, quins avantatges, quines millores permet el fet de tenir un bon codi ètic?
Bueno, n'hem parlat, diguem, d'alguna forma abans, però una seria una coherència d'acció. Això és molt important. Tots els que estem a càrrec de gent sabem que...
Per tu mateix i respecte als altres.
Totalment. O sigui, quan tu no ets coherent, perds la credibilitat automàticament. Llavors, si tens un codi ètic, et permet ser coherent. Sí, bueno, si el segueixes, clar.
Sí.
Evidentment. Després, també eliminar estrès i moments de dubte, no? Ja tens una sèrie de coses resoltes, per tant no t'estressa prendre decisions en segons quin tipus de casos. Després també, molt important, deslligar les emocions de les decisions que prens. Com que has decidit què faràs en determinats casos sense estar-hi en el moment emocional, ja et surt automàticament i no estàs influït per l'emoció, no? I això també és important. També és un punt de referència en moments de dubte. Passen coses, hi ha malentesos, hi ha moments de dificultat i a vegades no sabem què fer. Llavors, tenir el codi ètic és un punt on recórrer, perquè quan l'has definit estaves en plenitud de facultats i has decidit allò, pum. No? Doncs és un punt de referència. I llavors també, i per últim, amb aquest apartat, seria la capacitat de liderar sent exemple. Si tu tens un codi ètic i el segueixes, pots després demanar als altres una sèrie de coses, no?
Molta gent, ens queda encara pràcticament 2 minutets, molta gent es deu estar preguntant, jo no sóc entrenador, però jugo futbol, jugo tennis, i em sembla, també m'hi sento reflectit. Aquest codi ètic, podem dir que no és només pels entrenadors, que tothom en pot tenir un?
Sí, de fet és per mi és essencial, però és que jo ja ho parlo des d'una perspectiva de rendiment, eh?
Sí.
Perquè és a dir, com un codi ètic més bo tinguis i més clar el tinguis definit, això t'ajuda a rendir, perquè estem eliminant problemes, no?, el que hem dit abans, no?, la incoherència, l'estrès, el prendre decisions o sigui, submergit en les emocions, no tenir punt de referència, o sigui, realment és una eina pel rendiment.
I per anar acabant, quan penses en un entrenador que pugui conèixer més o menys tothom, que tingui un bon codi ètic, evidentment des de fora, amb qui penses?
Clar, que això es fa difícil des de fora, no? Es fa difícil. Però jo estic segur que qualsevol entrenador que lligant amb el programa que dels cicles, no?
Sí, els cicles esportius.
Exacte. Qualsevol entrenador que allarga un cicle, que perdura, que des de fora es percep que té una línia, no? Qualsevol es basa...
Un Alex Ferguson, un Guardiola quan va estar al Barça, per exemple...
I potser altres també, potser Mourinho també té un codi ètic, passa que és diferent, no? No sé.
I tu que analitzes tant aquestes coses, no t'ho dic en quant a crítica, però salta a la vista algun entrenador que no tingui codi ètic? Es percep molt, molt ràpidament?
Dintre de l'equip, sí. De cara a fora... S'ha d'anar molt al tanto, perquè a vegades l'entrenador també força una comunicació des d'un personatge que potser no és el que realment és ell dintre de l'equip, no? On es veu molt clarament el codi...
És quan ets jugador
és quan
i dius,
d'un equip.
Aquest tio al febrer deia una cosa...
Ara
i
està dient l'altre, m'ha promès això i fa el contrari, diu que no protestem i és el primer de protestar, aquest tipus de coses ho veus molt des de dintre.
Això és el paradigma de l'anticodi ètic.
Per exemple, no? Per exemple. I malauradament, doncs, com que no s'hi dedica potser la suficient energia, doncs això passa bastantes vegades, no?
Doncs avui hem analitzat aquest codi ètic dels entrenadors, segur que molts el tenen, altres el tenen menys desenvolupat i altres doncs, diuen que poden pensar que el tenen i que en canvi no prediquen amb l'exemple. Xavi, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé aquest cap de setmana.
Molt bé, adéu-siau.